Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'entre les frases que més diem o que més repetim, segurament hi ha la frase «els joves són el futur». Això és el que s'ha dit habitualment, els joves són el futur de la nostra societat. El problema és que molts joves perceben, detecten i cada vegada més manifesten que el seu futur s'enfosqueix i que el seu futur tenen certa tendència a veure'l cada vegada més negre. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, el 30% dels joves europeus tenen algun problema de salut mental. Aquesta dada, avui, és 10 punts superior al que l'OMS detectava l'any 2009. No fa tant de temps, com per haver pujat 10 punts del 2009 al 2023. La realitat és que la salut mental dels nostres joves s'està deteriorant de manera progressiva i això se li suma aquesta percepció negativa i segurament fonamentada del futur que els pot esperar. De fet, el 40% dels joves espanyols asseguren, quan els ho pregunten, que tenen por del futur que els espera. La setmana passada tornàvem a parlar de la salut mental, de la realitat que viuen els joves. Parlàvem també de la realitat que viuen a l'escola a partir del cas del que va passar a Sallent. Aquell dia vam parlar amb en Joan Gamero, que és vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, una conversa molt interessant, i en aquella conversa un dels plantejaments que posava en Joan Gamero damunt de la taula és que potser teníem uns joves que vivien o que patien la frustració però que no sabien com gestionar-la, aquesta frustració, perquè potser no els havíem ensenyat o potser els havíem sobreprotegit massa i pot haver-hi moltes causes, però que aquest fenomen s'estava produint. Aquest matí ens torna a acompanyar en Joan Gamero. Com estem, Joan? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ens acompanya també l'Oriol Julià, que és expert en salut emocional, aplicada a l'educació i president de l'equip CER. Oriol Julià, bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia a vosaltres.
A veure, com que la idea partia d'aquella conversa amb en Joan Gamero, que comenci a desenvolupar en Joan el que explicava en aquella conversa, i a partir d'aquí anem estirant el fil. Perquè, Joan, deies en aquella conversa que teníem ara fa tot just una setmana,
sí,
que una de les coses que vèieu o que havíeu detectat és que els joves els costa o no saben o no tenen eines per gestionar aquesta frustració.
A veure, correcte. Més que frustració, i ara estem parlem en genèric,
sí,
i jo vull deixar abans de tot clar que de 10 joves, potser 3 són els que no tenen problemes amb acceptar la frustració, que ja és un tant percent elevat. El que passa, sí, és que ja sabeu que quan hi ha un problema una minoria és que marca la majoria. A mi no m'agradaria ficar tots els joves amb aquest desfet, perquè sí que és cert que hi ha joves que realment tenen un creixement, una competència emocional molt, molt vinculada. Mireu, jo torno a fer una mica la idea que tenim nosaltres. Veiem molt clar que una cosa és la imatge social i una altra cosa és la imatge real. Quan els joves volen que la seva imatge social, que no, evidentment no és certa, sigui la predominant, és quan comencem a tenir problemes. Després tenim joves que per la seva trajectòria personal són joves multitàsic, que diuen nosaltres, que fan diverses coses a la vegada, per tant no es concentren i no arriben al límit. També, ho dic molt ràpid, perquè avançat, són joves que han crescut amb un entorn familiar com és el que anomenem els pedagogs el síndrome de l'emperador. Mm. Això vol dir que són joves, que són nens, que de nens petits han estat al centre de la família, de l'entorn, que se'ls amagava tot el que pogués suposar un cert patiment, no se'ls deixava equivocar-se quan hi havia un problema amb el col·legi, el pare o la mare solventant el problema, sense que fos l'alumne la part principal, en la qual són nanos que, com que ho tenien tot al segon, no arribaven a fer una cosa... Bueno, pedagògicament jo penso que hi ha dos punts importantíssims per l'evolució, que és una cosa que hem d'acostumar els nostres joves a que siguin persistents amb el que fan, mm-hmm, i després que tinguin paciència, paciència. Tenim generacions que no són pacients. Llavors, si t'esperes 5 minuts més, igual trobes el resultat. Aquest és el cas, no? Llavors, clar, jo el que veiem... Clar, sempre parlo des de l'experiència,
sí, sí.
Al llarg dels cursos, bueno, i una mica com teníem abans els joves i a les aules, com els tenim ara. I jo, evidentment, no sé què ha fallat la societat, no sé, però bueno, sí que hi ha uns inputs que ens fan pensar una mica. Vull dir que, clar, els especialistes, per exemple, cada cop ho tenen més clar que l'ús de mòbil fins als 16 anys no és adequat. I el cert és que nanos amb 9-10 anys ja tenen aparells electrònics, ja no només dic mòbil, els rellotges aquests intel·ligents. Hi ha una sèrie de coses que ens porten en un espai que ens fa fallar i ens fa que aquests joves no entenen per què no poden aconseguir ja el que volen. Llavors, quan es produeix una baixada d'autoestima, jo baixo l'autoestima, baixo la forma d'entendre el món, resulta que jo estic donant una imatge a les xarxes socials, Instagram i companyia, que no s'adapta a el que jo estic pensant, i llavors és quan tenim els problemes de salut mental. És una mica una roda, no?
Sí, sí, no, Déu-n'hi-do, jo crec que queda bastant clar, diguem-ne, no? el camí que planteges. Oriol.
Mira, el primer és que els joves presents, sempre del present, sempre estan entre un salt generacional, no? Aleshores, realment, ens trobem amb una sèrie de joves que ara mateix estan, és veritat, amb una sèrie de recursos materials com el mòbil, no? I la immediatesa, la comunicació que abans no teníem i que, per tant, els adults d'ara, que eren els joves d'abans, no sabem com ensenyar als altres a fer-ho, no? I segurament aquest salt generacional també farà que esperem que encara es pugui establir una mica, perquè si no, no ens dona temps a assumir-ho. Aquest salt generacional sí que farà que aquests joves puguin ensenyar als altres, no? Però per aquí ha de començar de que els adults, les escoles, tot, sapiguem, hem de fer un esforç molt gran en poder adaptar-nos a la societat, a la realitat, al mòbil.
És a dir, no podem ser els adults en això, encara no els servim com a referents o no els podem donar resposta a com han de viure això que estan vivint?
Exacte. Jo crec que el tema és que molts adults encara no han viscut, per exemple, una educació emocional. I no han viscut la realitat del mòbil. És que no fa tant no teníem WhatsApp. És que jo... ara veiem el WhatsApp i el treballem com si portéssim tota la vida i fa, no sé, 10 anys, 12 anys, no teníem WhatsApp. Aleshores, o les xarxes socials no eren tan ràpides, no? Aleshores, a l'adult ens falta saber com tractar això, com treballar això per poder-ho transmetre. I els joves ens passen per davant.
Joan.
Perdoneu, sí.
Sí,
perdoneu, sí. Però jo crec que és un tema que va més enllà d'això, És un tema. A veure, jo per exemple, quan era petit, és a la màquina d'escriure, després va sortir l'ordinador, ens hem adaptat. Vale. El que passa és que és un tema de valors. Jo aniria més cap enllà, És un tema de valors i de models familiars. Jo torno a dir que la família extensa ha ajudat molt a les generacions perquè donava una sèrie d'eines o valors. El problema de la joventut d'avui en dia, independentment de les eines electròniques que puguem tenir, és de concepció de la vida. Hem educat, per la raó que sigui, i torno a dir el primer missatge, de 10 alumnes, 3, però ja som 3 per preocupar-nos. Hem educat amb tota la bona fe del món, des de la base, que el meu nen no se me'l toqui, que la meva nena és sagrat, que si passa alguna cosa jo li solvento el problema.
Els hem sobreprotegit massa.
Això vol dir que no se'ls hi prepara per la frustració ni pel conflicte. I recordem que psicològicament el conflicte és el motor del canvi. Tu vols evolucionar, t'has d'enfrontar situacions complicades. I a partir d'aquí, independentment del mòbil, clar, el pas és que tot això ha fet que el conflicte duri 24 hores, de 24 hores del dia. Igual abans el conflicte durava 10, però ara dura 24. I és aquest desfase que l'adolescent no ho entén, i que tenim aquí els casos. Jo crec que, evidentment, hem d'aprendre tots, hem d'escoltar els especialistes i hem de saber que si el meu fill s'equivoca, és ell el que ha de fer la seva vida. Perquè jo, si de petit... Clar, ara parlem d'adolescents, però és que jo em passaria nens de 1 a 3 anys, Vull dir que, clar, l'educació comença des de la base, és com un arbre, no? Si ja comença una mica torçat, tu ja pots, quan sigui gran ja intenta posar recte aquest arbre. Quan jo, nosaltres tenim adolescents de 16-18 anys, intenta reconduir la situació, evidentment, però a costa del patiment de la persona. Pues, no hem volgut que pateixi de petit, entre cometes, perquè no es patia, es creixa, i ara de gran sí que, evidentment, el problema es magnifica.
Hi ha una part en la que sí que estic d'acord, no? Òbviament. A mi em sembla molt important treballar, com tu deies, una des de la no generalització, també amb l'adult, no? No només amb l'infant, també amb l'adult, amb les famílies. Cada vegada, per exemple, a Catalunya, és cert que surts de Catalunya i fa una mica més de fred en aquest sentit, però a Catalunya cada vegada hi ha més escoles que treballen l'educació emocional, cada vegada hi ha més famílies que es preocupen per això, no? Per tant, si dona un missatge de, ja que tu deies, de no generalitzar, no només amb els adolescents, tampoc generalitzar amb les famílies o fins i tot, no?, per fer transferència a les escoles, no?, a l'àmbit educatiu. Em sembla molt important aquest pas que tu deies, no? També és veritat que ara es dona més espai a expressar les emocions i també el jove creu correctament que té més dret a expressar, no? Però, clar, això fa que no ens podem quedar aquí. I aquest és un dels grans reptes que tenim des de les entitats que treballem l'educació emocional. No ens podem quedar només amb la consciència i amb l'expressió, sinó que hem d'anar a veure què fem amb la frustració, per exemple. I hem d'aconseguir entrenar habilitats socioemocionals que puguin fer que jo... Vale, em sento frustrat, però què faig amb això? No espero que m'ho resolgui l'altre. Puc demanar ajuda, però no espero que m'ho resolgui l'altre. Sinó que amb això jo què puc fer? I a partir d'aquí, aquest treball en escola, en famílies i en el propi nano, per mi sí que construeix una societat millor. Al final és la societat des dels inputs que tenim, no? Per tant, el que necessitem és, estem aquí... què podem fer? I per mi la clau ara mateix és entrenament d'habilitats socioemocionals.
Passa que entenc que això, Oriol, ho has de començar a aplicar per seguir una mica el fil amb el raonament que feia el Joan, amb nens. És a dir, quan un noi o una noia arriba als 14 o 15 anys, diguem-ne, i quan ha tingut un problema l'ha acabat resolent, per exemple, amb una pataleta a casa i que els pares li solucionin, no? Fins i tot quan potser era un problema que tenien a l'escola, eh? Vull dir que potser no era ni tan sols un problema de l'àmbit purament familiar. Si és a temps encara amb aquests joves de 14, 15, 16 anys, que estan entrant en un moment de la vida en què han de començar a prendre una pila de decisions que són importants, però que ells perceben com a transcendents. Què estudiaré? A on aniré? Potser em toca fer un canvi de centre si el meu centre escolar no ofereix tota l'etapa formativa. Estan en un moment en què tot ho viuen d'una manera molt angoixant, no? En què moltes vegades se'ls diu, ara ja sou grans, no? I has de començar a prendre decisions que potser no és un comportament que estan acostumats a tenir a casa des de petits.
Sí, jo crec... D'entrada crec que a l'adult també li passa... I més adults que s'han construït amb els mateixos punts que deia en Joan, perdona que tuteixi Joan, i que a sobre no han tingut l'educació emocional, no? Per tant, això passa amb l'adult. I jo crec que l'adult té encara possibilitat i marge de treball. Doncs l'adolescent de 14-16 anys també. El que passa és que és cert, quan abans ho fem millor, i de fet... quasi que ho diria al revés, a vegades hi ha escoles que treballen molt bé l'educació emocional fins a cicle inicial i arriba a primària i ja no treballen tan bé, no? És a dir, que el que necessitem és una continuïtat, no? I que si es treballa més consciència emocional, per exemple, en les primeres etapes, després, en les últimes etapes de primària o a secundària, com dèiem, es treballi més.
Potser que algú t'estigui...
Jo sempre...
Digues, Joan.
Perquè, clar, aquí ja jo estic molt d'acord en tot el que esteu comentant, evidentment, però, clar, com a especialista, com a pedagog i com a director d'escola, us he de dir que estic totalment d'acord amb tu, que l'important és, més que consciència o educació, la competència emocional. Les escoles treballem la competència emocional i cada cop més es treballen a les secundàries. Per què? Perquè és una forma... A veure, en aquesta vida hem de ser pràctic. És una forma d'evitar conflictes. Si tu tens una alumna que sap posar el nom a l'emoció del que està passant, quan parlem de frustració, normalment la frustració comporta la ira i a partir de la ira l'agressivitat. quan, sobretot en l'adolescència, quan el producte que el vol no ho aconseguís. Llavors, clar, sí que és molt important treballar. No oblidem que tenim la figura dels orientadors educatius que treballen als instituts, que d'unidó la finada que fan i que s'ha de valorar, i aquests són pedagogs, psicòlegs, i llavors el que fem és que l'alumne pugui posar nom a aquesta emoció, perquè clar, per poder solucionar alguna cosa l'has de conèixer. I jo quan poso nom que tinc ira i miro les causes és quan jo puc posar solució. Però clar, és com un... a veure si la forma que tenim de veure és com si jo hagués donat aspirines a una persona que té mal de cap i no intento tirar més enrere. I és la realitat que tenim aquests dies. Aspirines donem moltes i per això aquests tres, d'aquests 10 alumnes, aquests tres es van superant per les aspirines, però tirem una mica més enrere. Quan parlem de que, totalment d'acord, és que l'educació emocional és vital en aquest món, són valors que donen. El que passa és que les generacions d'adults, amb una educació tradicional, no, que imperava l'amagar els sentiments i les emocions. I clar, amb uns pares els costa molt expressar aquestes emocions, posar nom.
Clar, però des de l'escola, Joan, això ho podeu suplir? És a dir, aspirar a que l'escola supleixi el que no es fa a casa és realista?
Mireu, jo, per exemple, a la meva escola, quan venen a fer una informació de què podem fer o què oferteu, sempre dic el mateix als pares. Mira, l'educació és com una balança. En una part estan els continguts i en l'altra part està la persona. I la persona, la bona notícia és que tot aquest reconeixement de diferents emocions, sentiments i evolució es pot aprendre. Per tant, una escola del segle XXI, de l'any 23, ha de tenir un programa de competència emocional claríssim, perquè és el que t'ajudarà a formar persones. Evidentment, per això us comento del tant present de famílies, hi ha famílies que estan més desenvolupades en aquest aspecte, que són que els alumnes, malgrat la conjuntura i tot, pues arriben i solventen bé els problemes, hi ha famílies que els costa més i bueno, hem de fer una mica de paciència i d'ajuda. I quan dic tot això, mireu, per exemple, al nen petit li ha d'ensenyar a tenir paciència. Si jo vull jugar, no, espera't una mica. La recompensa a llarg plaç i després també que siguin persistents en les feines. Coses que abans, les nostres aves, els nostres fills, el dia el bon dia, les gràcies, el sisplau, tot això ens ajuda a viure en comunitat i tot això ens ajuda després a tenir un respecte amb els altres. I...
Però amb això fallem els adults, entenc, no? És a dir, en l'etapa formativa...
Si no
ho aconseguim, és un problema dels adults cap als joves.
Torna al principi. Generalitzem. No els aconseguim amb alguns. I amb aquests alguns són, evidentment, els que ens aixequen la veu d'alarma. Però jo apostaria per la nostra joventut, apostaria, evident, per les nostres escoles, per les nostres famílies. Vosaltres penseu que les famílies ho fan el millor que saben. I pot ser, si una família està escoltant això, ho ha escoltat tres vegades, i pensa, amb el síndrome de l'emperador, i pensa, jo com estic fent al meu nen, li estic posant tot fàcil, i pot ser és el moment del canvi, m'enteneu? Clar, és el que deia el company, és que no naixem amb empres. Llavors, la part emocional és la part que veiem que s'ha de cultivar, que, torno a dir, que les famílies àmplies, que dic jo, això anava a càrrec dels avis, dels ties grans, i tot això sí que l'escola ha d'agafar el seu paper, però no oblidem que l'escola no és el 100%. L'escola ha d'anar conjuntament amb la família i l'escola és un referent, però no és el referent de l'educació.
Molt d'acord, Joan. Vull sumar un parell de coses, però podia... Bueno, gràcies i totalment d'acord. En primer lloc, abans parlàvem de la frustració i de la ira, no? I a nosaltres ens agrada jugar amb dues paraules, no? Una és la frustració i l'altra és la impotència, no? Que semblen sinònims, no? Però nosaltres, en la nostra classificació d'emocions que hem fet, parlem de que la impotència és la que està més a prop de la ira i la frustració més a prop de la tristesa. En plan de que la impotència és el que sento en aquest moment, no puedo, amb això no puc, i de sobte és quan puc baixar, dic, vale, i totes les vegades que no he pogut, això és el que està a la motxilla, no? I per què dic això? Perquè això és el que dèiem de no donar l'aspirina, sinó treballar una mica més enllà que hi ha en aquesta motxilla, totes les vegades que no he pogut, totes les vegades que m'he sentit frustrat, no? Clar, aquí sí que potser el paper no és el de l'escola, el d'anar una mica més enllà, però sí en explicar o en donar espai a que això pugui sortir en algun moment i poder-ho derivar o portar-ho a algun lloc, no? Molt d'acord també amb el paper actual de l'escola. Treballem amb molts centres educatius i el primer que diria és que la majoria d'escoles que nosaltres coneixem estan fent una gran feina i no poden més, vull dir, és molt difícil perquè els hi ve de... Ara han de fer, bueno, han de fer. Tenen protocols, tenen 8 o 9 o 10 protocols obligatoris a fer. Han de ser especialistes de coses que no ho són, no? Han de treballar, però és veritat, el paper que tenen avui en dia és aquest, no? Però bueno, comprensió també per part nostra i ajuda i suport.
Jo crec que esteu plantant una pregunta que us la trasllado a tots dos, a l'Oriol i al Joan, als joves. Aquesta frustració, d'on els neix? És a dir, quan vosaltres els escolteu a l'escola, Joan, o vosaltres quan aneu a les escoles, centres on treballa Oriol, què és el que manifesten que els genera aquesta frustració?
A veure, jo, si em permeteu, ell mai és... Bueno, a l'adolescent mai et dirà que està frustrat.
Home, vosaltres en feu aquesta lectura, diguem-ne.
Sí, no, vull dir, no t'ho comunicarà. Sabeu que la comunicació és molt important. Tornem a dir, posem noms a les coses i sabrem. El que sí que és cert és que aquesta frustració, si el docent o el pedagog de l'escola o inclús la família... Evidentment, te n'adones per la forma d'actuar, per la conducta que té, i a partir d'aquí és quan s'aixequen tots els llums d'alarma, no? I què fem? I llavors s'ha de fer un seguiment psicopedagògic, evidentment. I llavors s'ha de fer una mica històric i veus que ja, no, d'un dia per l'altre l'alumne no expressa la frustració. És una conducta. És veure quan suspens un examen, quina reacció tinc... accepto les normes, quan em barallo, quan veig, quan jo dic que m'estan acusant i és la teva impressió i tu fas el protocol que deia l'Oriol, que sí que les escoles... una cosa, les que per exemple, no han estudiat en l'època, sobretot quan els professors són ja d'una edat, però sí que és una professió que t'has d'anar posant al dia contínuament. I quan apliques els protocols juntament amb l'inspecció educativa i veus el procés, tu pots dir, bueno, és que aquí no hi ha un acusament escolar, no hi ha un bullying, però si l'alumne se sent acusat o amb bullying, doncs tu has de fer una intervenció psicopedagògica. I aquí ve la frustració. Jo diria que la frustració seria, no sé si Oriol està una mica d'acord, és com la conclusió d'un procés. I aquest procés normalment quan està a primària no es veu tant perquè es recondueix i quan esclata és a secundària, és quan diu, ostres, que potser... podem dir molt, és que em vull morir, em vull llançar per la finestra... Però a vegades hem de fer un bon seguiment perquè, evidentment, està patint, hi ha un patiment, i que és el més important, no? No sé si m'he explicat molt.
Sí,
sí, molt d'acord. Ja, normalment, darrere de qualsevol situació que veiem, totalment d'acord amb el que dius, amb una sèrie de comportaments que són indicadors, al final, el que es veu és una complexitat emocional. Vaig a sortir una mica de la frustració perquè poden haver-hi més coses, però sí que es veu una complexitat emocional. I aquí realment és on necessitem derivar o ajudar si estem portant el debat a l'escola, no? Al final sí que és cert que hi ha una sèrie de dinàmiques, de tallers, de donar l'oportunitat dels espais que a vegades fa que surtin aquestes coses sense necessitat dels indicadors, i això també és important. Quan més puguem treballar des de prevenció i detecció preventiva continuada, més fàcil és que un nano, a part dels indicadors de comportament que té, pugui treure algun malestar, no? I aquí és on podem tendir, no? A ajudar-nos amb una sèrie de dinàmiques, d'accions, de tallers, d'espais, fins i tot espais físics, on el nano, persones significatives, on el nano, sense la necessitat de ser reactiu, pugui treure algun indicador, perquè hem d'anar cap aquí precisament per poder-nos avançar, no?
Sí, jo, si em deixes, és totalment d'acord. Conclora, també hem de mirar molt bé l'edat. A primària tot això ens funciona molt bé, molt bé, i llavors es pot fer molt una actuació grupal, el que diu l'Oriol, evidentment a nivell quan treballen la convivència, quan treballen les assemblees i surten els temes, A secundària és més complicat perquè a secundària està la llei del silenci, que dic jo. No vull ser xivato, no diré res, i llavors la persona es va callant. Llavors el que funciona a nivell escolar, evidentment s'ha de treballar en xarxa, és crear el vincle amb l'adolescent. Importantíssim és crear el vincle amb algun adult de referència, que l'adolescent no s'obre a nivell grupal, perquè llavors li va el prestigi del social. A l'adolescent s'obrirà a nivell individual. Per tant, les escoles sí que estem fent una feina immensa. Els professors, penseu que les... Jo parlo a nivell general de l'escola de zona i evidentment, el boca a boca, que és buscar hores que no tenen classe per crear el vincle amb aquest tipus d'alumne, crear espais de...
Té un vincle més interpersonal que no pas d'espai de grup o espai classe, per entendre'ns, Joan?
Clar, quan dic el vincle és saber que tens un adult de referència, que tu pots allà anar amb l'adult i pots explicar-li potser coses que no l'explicarien al pare. Evidentment és com una mica de sacerdoci, entre cometes. Vull dir, que hi ha coses que m'explicarà jo, com evidentment, si no hi ha risc, jo me les callaré. Però això és molt important per treballar amb adolescent. Tot això és en la meva forma de veure des de l'experiència psicopedagògica. Tot el que sigui grupal funciona molt bé a nivell de primària, però quan passem ja a l'edat, clar, sabeu que per als nens és blanc o negre, hormones revolucionades, no diré que em trobo malament al davant del grup, perquè llavors a sobre riuran de mi. Per tant, importantíssim les escoles és aquesta tasca de fer el vincle, de buscar una persona de referència, de buscar espais que l'alumne pugui dir quan no està bé a classe, me'n vaig cap allà, i no me'n vaig perquè no vull fer classe. No, és que hem de canviar la mentalitat, me'n vaig cap allà perquè és que no estic bé i necessito el meu temps. Una mica, jo penso que l'escola, com s'adapta? Pues com es van adaptar a la pandèmia, ens estem adaptant dia a dia, evidentment, moltes vegades sense nivells teòrics, però sí que a nivells pràctics.
És cert que sota la idea de l'edat del nano és més fàcil a primària que a secundària, però jo insisteixo, no? Nosaltres al final portem 20 anys ja treballant en això i quasi que el treball més gran que hem fet és a secundària, no? Aleshores, realment hi ha possibilitats de fer, no? No vull, ja sé que no és la teva intenció, Joan, però no vull donar missatge tancat, no. A secundària es poden fer moltes accions grupals que funcionen, que serveixen per generar espais en el que els nanos també agafen més vincle entre ells i acaben podent expressar algunes situacions. Sota bons professionals, si vols, potser no anem a generalitzar-ho, sota bons professionals, si vols, però es pot aconseguir fins i tot que això sigui un element més de cohesió de la classe, no? Quan una persona... Nosaltres els acompanyem, no? I moltes vegades quan trobem moments a través de dinàmiques que quasi és un acompanyament d'equip, no? I que aconseguim que algun nano pugui expressar, abans que expressi parem i diem: ei, a tothom li costa expressar davant de la gent? Normalment sí, no? Algú que sigui tan important per mi és difícil, oi? Vale, doncs si és difícil és que té molt de valor. Ja que parlaves de valors abans, no? Si és difícil és que té molt de valor. Què penseu fer amb aquest valor que us posarà aquesta persona davant, no? I, per exemple, això ho preparem i és una manera de que la classe ho entomi millor, no? Si es poden generar aquest tipus de cercles de confiança i aprèn tothom, perquè al final el que parla serà el que s'atreveix i és veritat que li costarà, però del que digui, els altres 20 se sentiran identificats segur.
Sí, estic d'acord amb tu amb això. No sé, el que passa amb aquestes accions grupals, el que aconseguim és millorar 100% el clima social. I quan tu millores el clima social, millores el clima relacional, millores en definitiva la persona.
Sí, sí.
Diguéssim que dels 10 casos estarien aquests 7 o 8 casos aquí, evidentment. Jo el que parlo són de casos extrems.
Sí, totalment. La pandèmia ha esberlat o ha trencat una mica més això que expliqueu?
Ha omplert motxilla, jo crec. Si estem amb aquesta analogia que estem fent de la motxilla emocional, de la càrrega, jo crec que el que ha passat és, una, ha omplert més motxilla, dos, encara ha tancat més a nanos que estaven més tancats i que jo crec que encara s'estan recuperant, i a més ha fet que encara més la comunicació es normalitzés més a través de les xarxes que no presencial. Per tant, pràcticament els indicadors que deia el Joan a l'inici, tots els ha augmentat o empitjorat. Sota el meu parer, Joan, no sé si penses el mateix.
Sí, no, jo signo el que estàs dient, està clar que... I també no tenim en compte Clar, han estat moltes hores tancades en la família. Per tant, hi ha alumnes que han enfortit les relacions familiars, parentofilials, en canvi, alumnes que la convivència no ha estat tan bona. I tot això, l'escola és el mirall. I ara és el que nosaltres estem pagant la conseqüència. Qui digui que la pandèmia no passa res, no. A la pandèmia, a totes les edats, tenim una altra conseqüència. Amb aquests grans a nivell relacional, amb els més petitons d'educació infantil, per posar un exemple, els ha mancat crema etapes de sociabilització, d'anar per a jugar, de relacionar-se. Diguéssim que anem com una pantalla per sota, que evidentment es recuperarà amb el temps, però siguem conscients que anem com a les escoles anem com una pantalla per sota a nivell de lo que comentàvem, de competència emocional.
El problema és que segurament, socialment, hem amortitzat la pandèmia com si ja no hagués existit i no tingués cap efecte, no? És a dir, hem pretès que en tots els estadis de la nostra vida la vida hagi continuat com si aquell parèntesi no hagués existit, no?
Mira, l'altre dia, bueno, fa un temps, em venia un nano en el que li estic fent un acompanyament emocional i ell venia perquè s'havia sentit trist sobretot a l'estiu i no sabia per què. Clar, tota la seva vida funcionava bé. Dius, què ha passat aquí? No, i fas tot un escandall, no? Els pares, sí, els pares també hi estan junts. Hi ha hagut algun conflicte? No. Ha passat algun dol, alguna cosa, algun temes de motivació? No, jo tinc molt clar que estic fent, tal. Bueno, a veure què passa. I quan acabem la primera sessió, segueixo indagant una mica, i dic, però els teus pares m'has dit que estaven junts. Diu, sí, bueno, es van separar, però ara estan junts. I, ah, claro, amigo. Clar, es van separar i quant de temps han estat separats? Un any. Vale, i ara estan junts. Però tu el dol no l'has fet perquè es van separar. I allà n'hi ha un dolor que s'ha acumulat, no? Doncs aquest exemple és el mateix. Vale, ara no estem anant amb mascareta, però el que hem passat l'hem passat. Ara hem recuperat la teòrica normalitat, vale, però el que hem passat ho hem passat. Hi ha moltes situacions que encara que ara diguem ja estem bé, si vols, materialment, en el dia a dia, en el quotidià, però hi ha el que ens hem dut. Això també ho hem de seguir treballant.
Sí. Oriol, jo estic d'acord amb això i després aquí ja entraré un altre concepte que és la resiliència. Hi ha nanos que per natura són més resilients i són els que estan, diguéssim, que les conseqüències les estan vivint d'una altra forma. Hi ha nanos que no són tan resilients, queden una mica aturats amb el passat de les vivències i els hi costa passar pàgina. Llavors, clar, la pandèmia és un factum que diem. Ha passat i ens hem d'enfrontar. Llavors, els professionals hem de tenir en compte, sobretot quan treballem en joventut, que hi ha nanos que no t'ho explicaran, com diu l'Oriol, i has d'anar traient. Hi ha nanos que són més resilients, per tant, agafen l'aprenentatge, continuen endavant i l'aprofiten, i hi ha nanos que es queden estancats. Però, vaja, ni millor ni pitjor, però el tema que parlem, del tema de la situació dels nostres adolescents, no només ve de la pandèmia, ni molt més, és una mica jo diria que és el context social, situació social. Torno a dir des del principi, posem nom a les coses, una vegada ja tenim el nom, ja sabem com actuar més bé.
Sí. Avui teníem ganes de parlar-ne i és molt interessant, portem una mitja hora llarga ja i jo crec que ha valgut molt, molt i molt la pena. En Joan Gamero és director d'escola, és vocal de pedagogia i escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. L'Oriol Julià és expert en salut emocional aplicada a l'educació, és president de l'equip CERC, que fa molts anys que col·labora, que treballen en aquesta matèria amb escoles, institucions d'aquest país. Ha sigut un plaer tots dos que ens hagueu acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Joan, a tu també.